Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol respecta però no comparteix la decisió del Tribunal Suprem de condemnar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a inhabilitació per un suposat delicte de revelació de secrets a la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. L'executiu ha anunciat que en els pròxims dies posarà en marxa el procés de nomenament d'un nou o una nova fiscal general, que serà una persona, han dit, del màxim prestigi professional en l'àmbit del dret. A més, el govern espanyol expressa el seu reconeixement en la tasca d'Álvaro García Ortiz en defensa de la llei i la veritat en la seva etapa al capdavant de la Fiscalia General de l'Estat. Menys velocitat i més controls i també més pedagogia. Aquests són els tres pilars de la nova estratègia del govern per reduir el nombre d'accidents i de morts a l'autopista AP7, sobretot a l'altura de les Terres de l'Ebre, un tram en el que es concentra més sinistralitat de tota la xarxa viària. La mesura més destacada, la de reduir la velocitat a 100 km/h per als turismes i a 80 per als camions en sentit sud, entrarà en vigor el mes vinent i estarà vigent com a mínim fins al 31 de març. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Des de Calafat fins a Amposta. Aquesta reducció a hores d'ara ja funcionava, però la volem incrementar. Turismes, passar a 100 km/h als turismes i a 80 km/h per camions. Direcció sentit sud. Molts dels accidents impacten en la direcció sentit nord, per sortida de via i, per tant, invasió del carril sentit nord, però la majoria d'accidents, amb les dades que tenim comprovades i constatades, es produeixen en la baixada direcció sentit sud.
I els 4 nous radars fixos de Girona que es van activar a l'estiu han posat més de 13.200 multes en tan sols 3 mesos. De tots els aparells, els que està situat al costat del Col·legi Marista s'ha convertit en un autèntic flagell pels conductors perquè concentra la meitat de les sancions, concretament 6.500. Aquí, com a màxim, els cotxes han de circular a 30 km/h. I sense deixar Girona, l'Ajuntament i Càritas demanen accelerar la llei del sensellarisme que s'està tramitant al Parlament de Catalunya. Demanen que el text definitiu no desvirtui l'adequada protecció de les persones sense llar. El consistori i l'entitat social reclamen els recursos i els drets que suposarà l'aplicació de la llei, que esperen que pugui ser una realitat a principis de 2026 per fer front a una problemàtica cada vegada més estesa. De fet, a Girona hi ha una campanya amb el títol Amb llei, amb llar.
Espai radiofònic Fes Marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 20 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem del pressupost de Deltebre, anirem fins a una llotja del Maresme, celebrarem el patró dels músics, Santa Cecília, al Delta de l'Ebre, coneixerem un robot submarí i continuarem descobrint més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Doncs una mica despistada, bona tarda.
Despistada per què?
Perquè he deixat el micro a l'altre costat de l'estudi. Una mica més i no arribo, eh?
Malament, malament. Hem de
sí,
dir que...
Despistada, despistada.
Ara sí, ja fa fred.
Uah, i que bé, eh?
No,
ho sento molt,
bé, no.
Però que bé. I no. Aquest matí he anat a la meva parceleta per veure com estan els gatets, que tu ja saps que un dia a la setmana pujo, i marcava 8 graus.
Quina desgràcia.
I a més 8 graus i de baixada. Buah. Com he xalat.
Jo estic plorant per això,
no.
Imagina't.
Pensa que ja et queda menys per l'estiu.
No.
Has de buscar la part positiva de la història. Que bonic quedarà el teu Nadal amb aquests flocs de neu que cauran a Tarragona.
No en cal,
fred,
eh? Jo el Nadal amb banyador i biquini el visualitzo molt bé.
Però això passa a l'època, allà, a la zona d'on vols anar tu a viure.
A l'altre punt, no, a viure no.
Doncs de vacances
així, una
per Nadal.
Exacte.
No, per vacances de Nadal, què et sembla?
Fantàstic.
A partir del dia 24, què tens de fer?
Si m'ho pagues.
Vinga, va. Deixa'm que Santa Loteria Primitiva m'enlluerni amb el seu bon afer i llavors ja en parlarem de negocis.
Anem a saludar també la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, com dieu vosaltres, pues en fred, el fred ja ha arribat, ja tocava, estem a 20 de novembre. Aquí fa un vent que talla, vull dir, és, sense el vent segurament no faria tan bé, és tan fred.
No faria tan bé.
No, sense el vent no faria tan fred, volia dir.
Ah,
però...
ara.
Sí, sí, però és que de veritat, vull dir, ahir la nit, abric d'hivern gruixut.
Sí, no, estem igual, no fa tant de vent aquí a Tarragona, però abric d'hivern igual, no pateixis per això. Anem a saludar en Sergi Corral, d'ells de Ràdio L'Escala. Sergi, teniu llevant o no teniu llevant?
Llevant no, ja ha entrat tramuntana, ha entrat avui. És canvi de tramuntana i de mestral per vosaltres, de certs, de serè per l'Ebre, que és el que porta la fred. Per això no ha fet fred, si no fa mestral ni tramuntana no fa fred. Avui ja s'ha notat, eh? He anat a fer 4 imatges aquest dematí per tele aquí arran de mar, arran d'aigua, i ja no es notava rasca. I aquest dematí, aquest migdia quan he baixat a casa, també ja bufava 50-60 per hora, que ja la sensació era ja de fredor.
Crec que estarem uns quants dies més així de fredor. Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, en fred també per aquí, perquè déu-n'hi-do la rasca que feia aquest matí aquí a Vilanova i la Geltrú també, déu-n'hi-do com s'ha notat aquest canvi de temperatura en qüestió de res, de 2 o 3 dies.
Sí, però diuen que hi ha...
On estan aquells que volien fred? On estan ara aquells que volien fred?
Exacte, que surtin.
Aquí, jo. Jo
també.
Jo vull fred.
I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, jo et content, perquè a mi el fred ja m'agrada, ja ha trigat a arribar, doncs està bé que hagi arribat de cop, mira, ja està bé. Però escolta, esteu parlant només del fred, no va ser ahir la cosa aquella dels premis de la Sílvia, no n'heu dit res, dic, no sé si preguntar, dic, ara no gapifis.
Va quedar finalista, ho deixarem així.
Bueno, no m'ho van donar, li van donar a un noi que no me'n recordo com es diu.
Jo...
Cau molt bé, me va caure bé.
Sí, a mi també,
Espera, que t'ho busco. El Nando Cruz.
Això.
Des d'aquí el felicitem especialment.
Exacte.
Clar, per les bones i per les males. Felicitats,
ara,
Nando.
Ara, Santa Tecla, que és la millor festa major del territori, sí que li van donar premi, o sigui que
molt
ja
bé.
Està, ja ho sabeu.
Em va quedar amb les ganes de poder parlar amb els Figaflowers una mica més llarg i extens. Mm.
No us convido per Santa Tecla, però,
sí.
Que ja massa massificat està. Quedeu-vos a casa.
Marina, que sí, convidats, que vinguin. Així també nosaltres podrem anar a Sitges i a fer rondos. Clar.
Bé,
m'ho penso. Va, vinga, va,
m'ho penso
per nosaltres.
Vinga, va, deixem les festes, deixem-ho tot, anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la base de salvament marítim de Creu Roja a l'Escala ha fet aquest matí exercicis rutinaris de salvament i socorrisme marítim a la zona de la platja del Rec del Molí, Sergi.
Doncs sí, Marina, aquest escenari ha estat testimoni aquest matí d'uns exercicis, com tu bé deies, rutinaris de salvament. Hi ha participat Salvament Marítim i Creu Roja en unes operacions que han començat a les 10 del matí i han posat punt i final a l'una del migdia. En aquesta pràctica d'avui hi ha participat l'embarcació Salvamar Lira, una llanxa de salvament que té la base al Port de Roses. Els exercicis d'avui se centren en una embarcació que es troba varada a la platja i l'han de remolcar mar endins, una pràctica que pot respondre a una situació força quotidiana a mar i que s'entrena en diferents ocasions al llarg de l'any. La base de salvament marítim de Creu Roja a l'Escala realitza periòdicament pràctiques i simulacres de situacions d'emergència a mar, unes tasques que són claus en la millora de les actuacions de salvament i també en la formació de tot el seu equip d'emergències. Hi participen una vintena de voluntaris que operen des del Cap Norfeu fins al Bagú i que han participat, per exemple, en emergències com a la Dana del País Valencià.
La primera tramuntanada de la tardor obrirà les portes de l'hivern.
Doncs sí, les primeres bufades de tramuntana d'aquest matí han obert les portes a un canvi de temps important. El temps d'hivern arriba de forma sobtada amb un episodi d'agrupada encesa de tramuntana i una baixada de temperatura contundent. Res a veure amb el panorama plàcid i temperat que ens ha acompanyat tota la primera quinzena de novembre, quan la mitjana de temperatura s'ha situat al voltant de 4 graus per sobre del normal. Avui la tramuntana encara bufarà, està bufant a mig gas, millor dit, però demà ens arriba una situació d'agrupada encesa, és a dir, ratxes de més de 100 km per hora que es mantindran fins la matinada i matí de dissabte. Acompanyant aquesta ventada, la mar també remenarà de valent, amb onades de 2 a 3 metres d'alçada, una situació de vent i mar que feia molts mesos que no teníem. Per trobar una situació similar, hem de retrocedir al març passat, i és que enguany només portem 24 dies de tramuntana, quan ja n'hauríem de superar els 90. Aquest episodi de fred i tramuntana s'avança una setmana al clàssic canvi de temps de Sant Andreu. La previsió per final de mes i inicis de desembre indica que seguirem parlant d'ambient d'hivern amb el pas de nous fronts i noves entrades de tramuntana.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Protecció Civil forma alumnes de la Ràpita per preparar-se davant dels riscos d'hivern, Cel.
Sí, Marina, una seixantena d'alumnes de 5è i 6è de primària de l'Escola Horta Vella de la Ràpita han participat aquest dimecres en una sessió formativa de protecció civil per aprendre com actuar davant els principals riscos de l'hivern. La iniciativa, en què també han pres part representants del Departament d'Educació i de l'Ajuntament de la Ràpita, vol reforçar la cultura de l'autoprotecció entre l'alumnat i les seues famílies. Durant la sessió, els tècnics han explicat quines mesures cal prendre davant situacions com inundacions, ventades, onades de fred, nevades o l'ús incorrecte d'aparells de calefacció. Una formació que s'emmarca en un pla que inclou simulacres obligatoris als centres i cursos específics per al professorat, que hauran de traslladar aquesta formació a l'alumnat de tercer i quart. Rafael Prades és el responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre.
Del que es tracta és de donar consells de manera molt amena, molt adreçat als xiquets, perquè reconeguen els riscos i puguen actuar davant dels riscos, sobretot en aquesta cultura de l'autoprotecció als xiquets. El que volem és que ja des d'edats primerenques comencen a impregnar-se d'aquesta cultura de l'autoprotecció, de manera que a mesura que vagin avançant ho tinguin més integrat, i també puguen fer d'eina de transmissió cap a les famílies i cap als pares. Ens interessa també que la formació vaigo de baix a dalt i no només de dalt a baix.
Des dels serveis territorials d'educació i d'interior s'ha destacat que aquestes xerrades arriben en un context especialment adequat, tenint en compte els episodis d'emergències recents a les Terres de l'Ebre, com els aiguats que van afectar el municipi.
Alcanar inicia la taxació dels habitatges del barranc del Llop que s'han d'enderrocar pels aiguats.
Són 10 les cases afectades del barranc del Llop al Canà Platja, d'on s'han de traslladar les persones que actualment hi viuen per evitar riscos per a la seva integritat davant d'episodis com els últims aiguats, els de fa 5 setmanes. I els taxadors ja n'han visitat 7 a la urbanització L'Estona. Estos habitatges hauran de ser enderrocats per renaturalitzar el curs fluvial i evitar danys en cas de futurs temporals. Joan Roig és l'alcalde d'Alcanà.
Ens hem ficat a treballar molt ràpidament en les taxacions, que la competència en aquest sentit de tot aquest procés en les taxacions és de l'Ajuntament. Després l'Ajuntament també negociarà amb els veïns els preus que surten d'aquestes taxacions objectives externes a l'Ajuntament per part d'una empresa externa, i després la Generalitat de Catalunya ajudarà l'Ajuntament econòmicament per a poder cobrir les despeses d'aquestes valoracions i que els veïns surten el més ràpidament possible d'esta zona. Ja vam dir des de l'Ajuntament que el nostre objectiu principal és que a la tardor de l'any vinent aquí no hi haguin veïns.
L'enderroc d'aquests 10 edificis forma part del paquet de mesures sorgit de les taules tècniques convocades amb experts per l'Ajuntament per fer front als consecutius episodis d'aiguats que afecten la zona de manera continuada i violenta.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. El SART i el Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya de Vilanova va desplegar ahir el seu robot submarí al port de Vilanova per dur a terme unes proves, Carles.
Doncs sí, Marina, així és. La voluntat d'aquestes proves és, a més, més endavant, submergir aquest robot a l'OPSI, l'Observatori Submarí, situat a 20 metres de fondària a 4 quilòmetres de la costa vilanovina, tot plegat amb l'objectiu de desenvolupar un vessó digital i que es du a terme en el marc del projecte Digi4Eco, una iniciativa finançada per la Unió Europea dins del programa Horizon Europa. Amb aquest projecte també es vol donar suport a la restauració d'àrees marines afectades per l'estrès ambiental i les activitats humanes mitjançant la recollida de dades que permetin entendre millor els canvis dinàmics dels ecosistemes. Escoltem el Dan, investigador del SARTI.
Aquest robot és un robot que es diu Crawler, Rússia, i és un robot que està dissenyat per treballar en la zona bentònica, és a dir, en el fons marí, i és un robot que es connecta als observatoris com l'OPSI que tenim aquí a la costa de Vilanova per poder expandir la zona observada amb càmeres, amb sensors, que ens permet monitoritzar l'ecosistema d'una forma més expandida en l'espai.
Amb aquesta iniciativa s'està creant un sistema de monitoratge ecològic en quatre dimensions basat en bessons digitals i xarxes de plataformes robòtiques. Aquest sistema permetrà representar digitalment l'oceà i els seus processos bioecològics, integrant dades històriques i també en temps real per millorar la gestió i restauració dels ecosistemes marins. Escoltem també a Dominikos Hantsiavenchelos, investigador del CSIC, del Consell Superior d'Investigadors Científics.
Durante muchas décadas, nuestro acceso a datos del mar era la pesca, ¿no? Entonces, el papel de los pescadores realmente es muy importante porque toda la historia, todo lo que conocemos del mar viene de ahí. Pero como los tiempos cambian, hay infraestructura disponible nueva con más capacidades, podemos tener información de sitios más remotos, podemos estar ahí 24/7, como ha contado Dan, mi compañero, antes. Entonces nosotros podemos tener más información, tanto cualitativa como cuantitativa, sobre el estado del fondo marino, los recursos pesqueros, cosas que no son de interés comercial, quizás, pero sí interesantes para nosotros, para la ciencia.
El projecte Digi4Eco contempla, per una banda, recuperar dades no analitzades, les anomenades sleeping data, i l'obtenció també de noves dades gràcies a l'ús de robots i observatoris submarins com el que s'instal·len a l'OPSI.
Anem ara cap a les costes del Maresme. L'Associació del Moble de Catalunya fa un inventari de caixes, baguls i cofres antics del país. Algunes d'aquestes caixes es diuen caixes de mariner i descobrir-les és l'objectiu principal del projecte El teu bagul, la nostra història, Oriol.
Sí, és un projecte en què es demana la col·laboració ciutadana per participar-hi. Es presenta aquí a Arenys de Mar demà divendres. Es tracta d'una iniciativa pionera engegada fa un any en què s'està fent un inventari digital de totes les caixes, baguls i cofres antics per tal de documentar-los i catalogar-los. Àngels Parés, directora del projecte, explica que la intenció és posar en valor aquestes peces que sovint han quedat oblidades en cases particulars i que recullen històries familiars i usos tradicionals. Per això fa una crida a la col·laboració ciutadana per participar-hi.
Bàsicament, si tu tens una caixa, un bagul o un cofre, doncs has de fer fotografies, has d'anar a la nostra pàgina web, elteubagul.com, les penges, ens dius a quina localitat es troba aquesta peça i si tens alguna història relacionada amb la peça, si saps d'on ve, de quant temps fa que està la teva família, etc. I les mires també són molt importants. I després aquesta informació passa, la revisa un comitè científic i que cataloga la peça a partir d'aquestes fotografies.
Des de la posada en marxa del projecte el passat desembre, 800 peces estan sent catalogades. Majoritàriament aquestes caixes es coneixen popularment com caixes de núvia i han estat testimoni de la vida quotidiana i del costum de moltes generacions. En el cas del Maresme hi ha una tipologia singular que són les caixes de mariner.
A la costa catalana hi ha aquestes caixes de mariner, que és una tipologia molt, molt concreta, no? que solen ser de mida més petites que les caixes de núvia o caixes amb calaixos i que moltes vegades estan decorades amb unes il·lustracions molt, molt maques i que fins i tot encaixen molt bé amb la decoració actual dels nostres pisos i cases avui en dia.
La presentació que es farà a Arenys de Mar permetrà conèixer la col·lecció de caixes de museu i alhora conèixer la darrera adquisició del Museu d'Arenys, un nou bagul amb indiana. La presentació serà a les 7 de la tarda a la biblioteca i comptarà amb Àngels Parés, que estarà acompanyada de Mariona Font, especialista en caixes de mariners, i Assumpta D'Angle, experta en baguls decorats amb indianes.
Dues peixateries d'Arenys de Mar han estat reconegudes dins els Premis Arenys Acció 2025, uns guardons que reconeixen 6 negocis del municipi per la seva innovació, trajectòria i excel·lència com a part del teixit empresarial aranyenc.
Exacte, l'entrega dels guardons de la tercera edició d'aquest certamen ha congregat més d'un centenar de persones al Calissà i va ser ahir al vespre. Les peixateries Anna i Illa Sobirà han rebut el guardó d'Economia Blava. A la gala va parlar el gerent de la peixateria Anna, destacant el futur incert que tenen ara mateix arreu les peixateries, però amb la confiança que sempre caldrà que un o altre vengui peix fresc a Arenys.
Recordo com vaig començar a anar a la plaça a ajudar la dona. Llavors era la nòvia, crec que érem 8, venem peix a la plaça, ara som 2, esperem que durem encara bastant de temps. De fet, ara se'n cuida el nostre fill, en Pol, però està avui, té un problema amb els nanos i no ha pogut venir. I el problema del peix ara, tots el sabeu, és complicat. Cada vegada n'hi ha menys, cada vegada és més car, i no sé com acabarà la cosa, perquè realment està complicadillo. Però jo penso que sempre sigui en un lloc com Arenys, sempre hi haurà possibilitat de que hi hagi alguna parada, la que sigui, que continuï, perquè l'Arenys i el peix és una cosa que va junta. No m'imagino aquest poble sense que ningú venés peix d'Arenys. I a veure si ho arreglem d'una vegada, perquè per ara està una mica la cosa complicadeta. Bueno, espero que hi hagi gamba per Nadal, per això de totes maneres.
El guardó a la trajectòria empresarial ha recaigut a mans del Taller Modern. El reconeixement a jove empresari se l'ha emportat Maria Avilés per Salvadors Avilés. D'altra banda, el premi a la trajectòria professional ha reconegut la bodega Ramon Fogoris. I finalment s'ha entregat el premi honorífic a Montse Mas i Joan Dolçat de l'antiga llibreria Els Set Ciències.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, concretament a Tarragona, explicant que la festa de l'encesa de llums passa a Nova de la Rambla Nova, a la plaça de la Font, on també hi haurà un arbre de grans dimensions. La cita serà el 28 de novembre a 6:45. És una de les novetats de la campanya de Nadal a Tarragona, que comptarà amb més de 200 activitats. No faltaran els clàssics, però també s'han programat circ, música al carrer i noves propostes per infants i famílies. Per Nadal tot és possible a Tarragona. Barcelona. Sota aquest lema, la ciutat es comença a impregnar de l'esperit nadalenc, que s'estendrà de manera oficial a partir del divendres 28 en la festa de l'encesa de llums. I hi ha un canvi substancial. La Rambla Nova ha quedat petita i l'acte es trasllada a la plaça de la Font. Tindrà lloc a les 6:45 de la tarda amb un espectacle previ amb ADN tarragoní. S'instal·larà un arbre de 15 metres d'alçada i a banda de molta llum, música i color també hi haurà pirotècnia, entre altres sorpreses. Montse Adán és la consellera de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tarragona i ho explica.
Seran doncs més de 200 actes que se celebraran i que es viuran al carrer. Novetat d'enguany, l'encesa. Com ha dit l'alcalde, serà el proper divendres 28 de novembre i ho farem aquí a la plaça La Font. L'any passat la Rambla se'ns va quedar petita, és estrany dir-ho, però se'ns va quedar petita per aquest esdeveniment i volem doncs portar la llum des de la plaça de La Font.
Altres al·licients seran la carpa del Circ Perdí a l'Anella Mediterrània, un parc de Nadal amb més tallers o l'enllumenat i propostes específiques en indrets com la plaça Verdaguer. L'Ajuntament destinarà uns 400.000 euros per posar llums i motius nadalencs a una setantena de carrers del centre i dels barris. I la Comissió Europea ha anunciat 6,5 milions d'euros pel Port de Tarragona per la descarbonització de les seves instal·lacions. Brussel·les ha fet públic un llistat amb 70 projectes d'arreu de la Unió Europea que rebran en total més de 600 milions d'euros en subvencions amb l'objectiu d'electrificar i descarbonitzar el transport per carretera, marítim, fluvial i aeri. En cas del Port de Tarragona, el projecte té com a objectiu desplegar sistemes d'electricitat en terra d'accés públic, incloent-hi el subministrament elèctric en terra al moll de Balears. Aquest moll, segons ha concretat Brussel·les, començarà operant amb 10 megavolts ampere i dues unitats de gestió de cables i està dissenyat per arribar en el futur fins a 20 megavolts, podent subministrar electricitat simultàniament a dos vaixells de mida mitjana o a un vaixell gran o mega. Ara volem saber quin temps farà el nostre mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molt pendents de l'entrada de la tramuntana i del mestral, sobretot a la Costa Brava i Costa Daurada, que les properes hores encara s'ha d'enfortir més i farà que l'estat de la mar es vagi esvalutant molt. Aquestes immediates hores, de moment aquests vents més moderats, amb maror, forta maror arran de mar, i fins i tot a la costa central, el que tindrem és refrontall. Per tant, aquest vent de xaloc una mica més fluixet. Serà al llarg de la propera matinada i el divendres al matí, quan el vent s'intensificarà de cop i volta amb aquesta ona de tramuntana amb molta ràbia que tindrem a l'Alt Empordà, sobretot durant la tarda. Aquest vent continuarà bufant amb ràfegues superiors als 80 km per hora. Per tant, hi haurà forta maror o maragassa a la Costa Brava. I a la costa de Tarragona continuarà aquest mestral, que també al voltant del Golf de Sant Jordi serà més intens. La tarda del divendres també el vent serà de mestral fort a la costa barcelonina. Per tothom hi haurà aquest vent del nord-oest. Ho seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora el més important és aquest vehicle avariat que tenim a l'autopista AP7 a l'altura de Mollet del Vallès. Hi ha un carrer tallat en direcció sud, sentit Papiol, diguem-ne, aturades importants que gairebé arriben als 10 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Mollet del Vallès. Tota aquesta zona, aquests 10 quilòmetres amb aturades, això com et deia, és a l'autopista AP7 en sentit sud i a causa d'un vehicle avariat. Per cert, aquestes aturades afecten a una via molt propera. És la C-17. Aquí hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres entre Parets del Vallès i Mollet, en direcció sud, en sentit Barcelona, precisament en aquest punt on la C-17 enllaça amb l'autopista AP7. A banda d'aquesta incidència, de moment, a la resta de la xarxa viària, encara circulació relativament tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els oceans. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
profunditats de l'actualitat.
Ahir el CERT i el Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya de Vilanova va desplegar el seu robot submarí al port de Vilanova per dur a terme unes proves. En volen conèixer tots els detalls, Carles.
Doncs sí, Marina, ahir vam poder estar al port vilanoví i veure de primera mà com aquest robot tocava aigua per primera vegada en les proves que es van dur a terme per part dels membres del CERTI. L'objectiu és que acabi servint per monitorar el fons marí des de l'UPSI, des de l'Observatori Submarí. Vam poder parlar amb en Dan, un dels investigadors del CERTI. L'escoltem.
Aquest robot és un robot que es diu Crawler, Rússia, i és un robot que està dissenyat per treballar en la zona bentònica, és a dir, en el fons marí, i és un robot que es connecta als observatoris com l'OPSI que tenim aquí a la costa de Vilanova per poder expandir la zona observada amb càmeres, amb sensors, que ens permet monitoritzar l'ecosistema d'una forma més expandida en l'espai. No, com sabeu, l'OPSI és un punt d'observació in situ en temps real, però és només un punt i per poder extrapolar què està passant en un punt necessitem observar també l'espai per entendre els ecosistemes. Com veiem, aquest robot pues, té càmeres, té instrumentació de paràmetres biogeoquímics i també té un manipulador que ens permet fins i tot actuar quan necessitem fer alguna prova in situ.
Què és el que fareu avui aquí, quines proves fareu i com és, no?, que el porteu avui aquí al port per fer proves per després desplegar-lo a on teniu a l'OPSI en si, no?
Sí, la idea d'aquest crawler al port és fer unes proves de funcionament amb un sistema d'alimentació i comunicació a llarga distància. Tenim un concepte d'expandir el moviment del robot fins a 50 metres des de l'OPSI, però també estem preparant aquesta prova per que aquest robot, després d'anar a l'OPSI, anirà al Christineberg en Suècia i farà també un mig any, un any d'observacions per analitzar allà in situ una espècie d'interès que és el Norwegian Lobster.
Què és això que... on anirà, no? Què és això que... entenc que farà proves ara aquí, però també s'anirà fora, doncs?
Sí, la idea és que nosaltres treballem en aquest projecte que es diu Digi4Eco i són 4 sites de proves i un dels sites és OPSI, però n'hi ha altres 4 i d'aquests 4 un és Christineberg, que és un veí d'una bahia de Suècia i ahir tenim la espècie Norwegian Lobster, que és l'Escamarland, que viu a 40 metres, i això ens permet que amb el robot connectat a una isla pues podem observar com viu aquest animal en el seu hàbitat i entendre el seu comportament i podem fer un model del moviment espacial que té aquesta espècie i com té la vida dia a dia, que és important per entendre la seva funcionalitat biològica.
Com treballeu conjuntament, entenc que científics i món tecnològic, no?, per fer que la tecnologia, no?, que és el que vosaltres porteu, i la part més científica, no?, puguin anar de la mà, no?, i puguin sortir conclusions o puguin sortir estudis, no?, arran de tot aquest desplegament?
Sí, exacte. Nosaltres al final el que fem és intentar proporcionar informació que serveixen per als models ecològics. Poder treure indicadors de funcionament de l'ecosistema local per poder veure la seva evolució en temps. I amb aquest tipus de tecnologia nosaltres arribem a definir-la en base al que els científics ens proporciona com a informació que necessiten. I treballem conjuntament amb ells per obtenir una tecnologia útil per a aquest tipus d'experimentacions i aquest tipus de monitorització in situ. No? És a dir, aquest robot, per exemple, surt de la necessitat de poder expandir el que observem només en un punt i així poder tenir una informació espacial de l'ecosistema i d'aquesta manera poder tenir un model més complet de l'ecologia local.
En aquest, com comentaves, té un braç, té diversos sensors, té també una càmera, no? Entenc que també les imatges són una part bastant fonamental per entendre què passa i per veure en quin estat i en quina situació es troba el fons marí, no?
Sí, exacte. Molt semblant com es fan les sabanes quan es fa un seguiment de lleons, per exemple, doncs intentem fer un seguiment de les espècies d'interès. I el que fem amb les càmeres, fem una observació en temps real del seu comportament, fent servir també la IA, perquè hem d'entendre que potser 90% del temps no es veu res, i la IA és capaç de detectar les espècies d'interès, i d'aquest mode nosaltres programem el robot per fer un seguiment d'aquesta espècie. No? Si la espècie, com he dit abans, l'escamarlan, viu un sistema de forats, nosaltres ens interessa veure el seu comportament a dins d'aquest sistema, i el que fa el robot és fer un seguiment del seu comportament diari i així poder entendre com treballa per fer els forats, el sistema de forats i com s'interacciona amb les altres espècies i el seu entorn.
Com ho ha ajudat la IA, no?, a tirar endavant projectes com aquest? Entenc que la IA us ha donat noves eines, no?, per desenvolupar aquest tipus de prototips.
Sí, exacte. La part d'intel·ligència artificial és molt important, bàsicament perquè la quantitat d'informació que genera aquest tipus de sensors és, d'una manera manual, no es pot analitzar en temps útil. I la IA ens proporciona aquesta capacitat de poder observar una quantitat molt gran de dades i extreure només la informació útil. I això és gràcies als models d'IA que fem servir tant per deteccions amb imatges com per deteccions amb acústica, perquè, com hem d'entendre, aquesta informació no seria fàcil d'injectar en els models sense un anàlisi que ens generi només informació útil.
Quanta estona pot passar un robot com aquest a sota l'aigua? No sé si té un temps limitat o si pot estar més estona.
Sí, la idea és això, no? Tenir-lo connectat a l'OPSI, que l'OPSI és connectat a terra amb alimentació 24/7, i vol dir que si un robot com aquest es desplega a un observatori com l'OPSI, podria treballar interromput mentre la part mecànica aguanta, perquè hem d'entendre que el medi té la seva dinàmica i, per exemple, el biofueling pot tenir un efecte. I el que es fa normalment és fa un manteniment, però el robot podria estar, per dir això, tot l'any desplegat. I, per exemple, el Christine Eberg intentem mantenir-lo almenys entre mig any i un any, i l'OPSI també, mig any i un any, per fer el seguiment, però mentrestant es fa manteniment periòdic per poder treure, per exemple, el biofueling, per poder netejar-lo. La càmera al final també s'embruta, però, bueno, bàsicament necessita aquest tipus de manteniment, però pot treballar entre un punt.
Avui el que feu aquí són unes proves, no?, per tirar-lo a aigua, però entenc que la idea és d'aquí uns dies tirar-lo a l'OPSI, no?, al robot, i que estigui allà uns mesos treballant.
Sí, exacte. Ara és unes proves per veure el seu funcionament amb la càrrega que té, com consumeix, quan s'està movent, com s'està movent en aquest tipus de fons, per entendre exactament després, quan nosaltres programem de forma automàtica el seguiment de les espècies, que podem tenir aquest model de comportament del robot per poder fer bé el control del robot quan els fa seguiment.
Perfecte, doncs Dan, moltíssimes gràcies. Deixem que continuïs amb aquest desplegament.
Vale, gràcies.
També vam poder parlar amb la part científica, amb en Dominikos Hatzivancelos, del CSIC, del Consell Superior d'Investigadors Científics. També escoltem el que ens va dir.
Durante muchas décadas, nuestro acceso a datos del mar era la pesca, ¿no? Entonces, el papel de los pescadores realmente es muy importante, porque toda la historia, todo lo que conocemos del mar viene de ahí. Pero como los tiempos cambian, hay infraestructura disponible nueva con más capacidades, podemos tener información de sitios más remotos, podemos estar ahí 24/7, como ha contado Dan, mi compañero, antes. Entonces nosotros podemos tener más información, tanto cualitativa como cuantitativa, sobre el estado del fondo marino, los recursos pesqueros, cosas que no son de interés comercial, quizás, pero sí interesantes para nosotros, para la ciencia. Entonces, el proyecto este tiene como objetivo juntar tanto datos históricos que provienen de los registros pesqueros, campañas oceanográficas de los 90, 80 y tal, que toda la información está archivada en algún lado, escrita a mano y todo eso. Información nueva que estamos generando a través de campañas oceanográficas, y la información que nos proporcionan robots como este crawler de Oruga y el OPSI, el observatorio, juntarlo todo, intentar calibrar esta información, traducirla, entre comillas, traducirla, porque si tenemos una foto de un pez. ¿Sí? Y también tenemos información que se han pescado en 2011 pues 10 toneladas de la misma especie. Esto no es comparable. Tenemos que encontrar el sentido en todo eso, ver las tendencias a lo largo de las décadas, qué pasa, intentar explicar el porqué. A veces, si podemos, con la información que tenemos disponible, información de temperatura, salinidad, el estado del fondo marino, etcétera, etcétera, y seguir actualizando con el uso de tecnologías nuevas esta información y al final poder proyectar al futuro, predecir de alguna manera, que la predicción no me gusta como término porque es un poco restrictivo, pero sí, intentar adelantar los hechos.
¿Qué importancia puede tener, ¿no?, recopilar toda esta información?
A ver, tanto a nivel ecológico, los efectos del cambio climático, qué está pasando con las comunidades marinas, tanto en Cataluña aquí como en los otros tres países que no sé si Dan lo ha contado antes, que vamos a repetir básicamente el mismo experimento en Suecia, en Italia y en Irlanda, ¿vale? Como comparar más o menos la misma metodología en diferentes mares. Entonces, tanto a nivel ecológico como de pesca, ¿dónde van los recursos pesqueros? ¿Qué, lo estamos haciendo bien? ¿Hay que cambiar algo? ¿Qué podemos esperar para las décadas que vienen?
Entiendo que con estos proyectos, entonces, la idea es poder recuperar toda esta información para poner a las manos de los que luego tendrán que decidir, ¿no?, cómo actuar, ¿no?
Correcto. No solo para la gestión, sino para el público también. Lo que queremos hacer es un ambiente virtual, quizás de diferentes niveles de complejidad, donde tanto los científicos como los gestores, el gobierno, los actores locales y el público pueda tener acceso libre a los datos, a toda la información disponible de este sitio, ¿vale? Entender qué ha estado pasando históricamente, de dónde venimos, dónde vamos, y cada uno a lo que necesita al final.
¿Esto se podría, por ejemplo, los datos de aquí se podrían extrapolar al resto del Mediterráneo? ¿Se podría tener en cuenta para aplicar leyes o para aplicar medidas para que funcione bien, digamos, todo el litoral?
Hasta un cierto punto sí. O sea, hay ambientes parecidos que Pablo, que me está mirando desde ahí, se encarga, nuestro estudiante de doctorado, se encargará de encontrar estos sitios parecidos a través de otro proyecto. Entonces, igual lo que está sucediendo aquí en Vilanova, o sea, es Vilanova, puede servir como ejemplo para otros ambientes parecidos en el Mediterráneo, tanto en la costa de... Bueno, vamos a empezar por escala, sí. Costa de Garaf, Mediterráneo noroccidental, quizás en el Mediterráneo, y vamos viendo. El problema es que, claro, tenemos información puntual de varios sitios que tenemos que mezclar de alguna manera que tenga sentido sin perder toda la variabilidad que puede suceder.
Entiendo que, por ejemplo, en el OPSI es un espacio protegido, no se puede pescar en este espacio. ¿Qué importancia tienen también, ¿no?, las reservas marinas para... No sé si vosotros veis con los datos que recogéis la importancia que tiene tener un espacio protegido para la pesca, por ejemplo.
A ver, protegemos los espacios marinos primero por el valor que pueden tener en sí, luego porque pueden servir como santuarios, quizás, si estamos hablando de una zona más extendida, porque el OPSI es, bueno, un poco pequeño en este caso. En el OPSI estamos protegiendo la infraestructura. Bueno, está en una zona de Natura, claro, de la red Natura. Pero sí, nosotros hemos visto a lo largo del litoral catalán que si se deja la actividad pesquera en unas ciertas zonas de interés, luego las poblaciones pueden recuperar. Ahí primero se recupera el estado del fondo, si estamos hablando de pesca más... bueno, no quiero utilizar una palabra como destructiva y tal, pero bueno, más invasor, que afecta un poco el estado del fondo.
Pesca de arrastre.
No lo quería decir, pero bueno, vamos. Que si primero se recupera el fondo marino, luego se recuperan las comunidades y esto se ve reflejado después de cierto tiempo en los recursos pesqueros.
Perfecto, pues Damianos, muchísimas gracias y os dejamos que sigáis con el proyecto.
La Notillotja.
I aquesta setmana la Notillotja ens la porta a la llotja de Confraria de Pescadors de Sant Elm d'Arenys de Mar per saber les darreres novetats del que es pesca aquests dies al Maresme, a quin preu surt tot plegat. Per tant, anem cap a la llotja, Oriol.
Doncs així és, Marina, avui en aquesta Notillotja del programa Arran de Mar el que farem és treure el nas a la llotja d'Arenys de Mar, a la Confraria de Pescadors Sant Elm d'Arenys de Mar, i allà hi tenim a la Cristina Badillo. Cristina, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, parlem de la llotja. Com esteu per aquí baix?
Bueno, la veritat és que estem passant un mal moment, com sabeu, com deveu veure les notícies i a la ràdio, i no? És un moment molt difícil pel sector de la pesca. Actualment hi ha barques arreu de Catalunya que ja estan amarrades per falta de jornades de pesca. Nosaltres, Arenys, desgraciadament, o sigui, desgraciadament no, afortunadament podem sortir a pescar, però el motiu no és perquè siguem millors que ningú, sinó perquè estem aprofitant dies de dues barques inactives, que tampoc és una cosa bona, no? Però bueno, tenim dues barques que estan amarrades i per tant podem disfrutar dels seus dies, i per tant les nostres que sí estan actives podran allargar fins a final d'any, però... Però vaja, no és una notícia alentadora, perquè bueno, la situació és complicada, els nostres armadors estan preocupats, els tripulants també, no sabem encara què podrem fer l'any que ve, no sabem encara com acabarem l'any, tampoc sabem el cupo de la gamba com acabarà, no està quedant gaire cupo per final d'any, per tant és una situació difícil i els ànims al port pues, són complicats ara mateix.
I tant, no, sens dubte que ho són, i més vosaltres que hi sou dia a dia, que és la vostra feina, és la vostra vida. Mira, els consumidors com a molt podem estar preocupats de si aquest Nadal hi haurà gambes per menjar per Nadal o no, però en canvi a vosaltres la preocupació va molt més enllà d'això.
Correcte, el problema és que aquí s'està jugant amb el pa de moltes famílies, amb les nostres petites empreses, ¿vale? Perquè les embarcacions són microempreses, els seus tripulants, les confraries de pescadors, que són unes entitats importantíssimes per al correcte funcionament de l'activitat pesquera i perquè aquestes barques puguin fer les ventes, no?, de les seves captures, dels treballadors de la pròpia confraria, els majoristes, els peixaters, els transportistes, la restauració, i al final el sector de la pesca mou moltíssima activitat al seu voltant i tot es veu perjudicat.
Sí, sens dubte. Com està la situació ara mateix, Cristina? Quantes barques surten a pescar?
Actualment a la confraria d'Arenys tenim tres modalitats de pesca, no? Les d'arrossegament, ara mateix teníem 12 embarcacions actives, de les quals algunes van a la gamba, les altres no. Tenim després doncs, una vintena d'arts menors i tres embarcacions d'encerclament que ara mateix estan de parada biològica fins al pròxim mes de gener.
Per tant, no sé si això és molt, si és poc. Imagino que comparat amb la història del que ha estat la pesca a Arenys de Mar, és poc, però si és un volum que comparat amb com està ara el món, doncs mira, és prou raonable.
Bueno, a veure, ara mateix, si ho comparem amb antigament, no? Tots, jo, perquè, entre cometes, doncs soc més jove, no? I no porto tants anys, però si parles dels armadors d'aquí, no? Aquí hi havia una flota d'arrossegament molt més gran, una flota d'encerclament molt més gran que la d'ara, només ens fem tres barques, és a dir, hem disminuït molt la flota. El que passa que, bueno, dins d'ara mateix, al litoral català, doncs som una cofradia mitjaneta, és una cofradia que encara és prou gran, amb prou volum de captures, i que, bueno, encara som prou forts i generem un volum i una economia doncs, per Arenys molt important. Perquè ja et dic, només amb la flota d'arrossegament, que és la que, diguéssim, seria una mica la columna vertebradora, no?, de la cofradia, perquè són les barques doncs, que fan més captures i més volum, doncs en tenim 12 encara, i per tant doncs, tenim una flota important d'un art de pesca que genera un volum important de captures.
I tant. Com s'està pescant aquests dies? Què és el que arriba més aquí a la llotja d'Arenys?
Bueno, és que arriba de tot. El tema és que hi ha peix, hi ha molt de peix, hi ha molta gamba, problema és que no els deixen anar a pescar, no? Però aquí tenim peix de totes les espècies, peix fresc que arriba. Com sempre dic i m'agrada recalcar, les nostres barques no fan de sinó jornades de pesca, que això el que vol dir és que és peix fresc feia poques hores que estava a la mar i que al cap de 4, 5, 6 hores ja el teniu a les peixateries. Es pot trobar tant peix, doncs, per exemple, doncs, el pagell, el besuc, el rap, no sé, diferent tipus de peix, com també tenim la gamba, tenim l'escamarlà, peix blau ara mateix ja et dic com que estan de parada biològica no en tenim, no? Però si no, doncs, normalment a la cofradia d'Arenys es pot trobar doncs, seitó i sardina. Bueno, la veritat és que per sort, ja et dic, com que tenim tanta varietat d'embarcacions, doncs es troba gran varietat d'espècies i sobretot el que dic, hi ha peix, hi ha molt de peix.
I els preus, Cristina, com estan anant més o menys?
Bueno, els preus van com sempre, també es dir que bueno, no, aquí sempre hi ha la disputa, no?, de si el peix és car, si el peix no, és barat o no. A veure, el peix jo crec que té el preu que ha de tenir perquè al final és una activitat primària que requereix d'uns esforços i que requereix a més se'ls aplica unes restriccions i se'ls demana una excel·lència que òbviament no tenim quan comprem peix de l'altra banda del món i per tant això crec que no podríem parlar de que el peix sigui car, no? Però a veure, ara mateix podem trobar peixos molt assequibles a les nostres peixateries, com pot ser la bruixa, com pot ser el moll, com pot ser el roger, que és peix assequible, el que passa que també crec que hi ha una falta de coneixement de diferents espècies que potser són menys conegudes i que la gent doncs, per desconeixement no compra, però que comprar peix no és car. I després ens anem doncs, a la banda potser més cara, no?, de la gamba, que sí, òbviament, doncs, la gamba està anant a un preu pues, bueno, bé, un preu elevadet, però bueno, s'anirà pujant perquè a més ni, no deixen pescar gamba, ja tenen una quota i per tant com que se n'agafa menys el preu puja i com més ens acostem a Nadal menys n'hi haurà i per tant el preu es dispararà.
Clar, i a més en aquestes festes, que qui més qui menys tothom fa un plat especial, un o altre potser vol posar marisc, vol posar gamba, peix, també sormó, clar, quan hi ha més demanda, si es pot pescar poc, no perquè no hi hagi peix, sinó que perquè no deixen pescar...
Aquest és el problema, clar. I això és una cosa que a mi jo vull aclarir, no? Perquè a vegades és molt fàcil quan a vegades parlen de ai, és que ai, no hi ha peix, però hi ha sobrepesca. No, senyors, la sobrepesca no n'hi ha. La flota catalana s'ha reduït en més d'un 50% de forma natural. Per tant, no hi podem parlar de sobrepesca. Perquè ja han reduït les embarcacions i a més tenen menys dies per anar a pescar. Perquè a més s'han col·locat unes malles selectives que els evita que agafin el peix petit. Perquè a més tenen un cupo de gamba. És a dir, tenen tantes mesures, han aplicat tantes mesures que de sobrepesca no n'hi ha per res del món. I a més és que si parleu amb els propis pescadors us ho diran. Peix n'hi ha i n'hi ha molt de peix. Gamba n'hi ha, és que és tan incomprensible que els hi apliquin un cupo de gamba perquè n'hi ha moltíssima. És un any molt bo de gamba, n'hi ha moltíssima. Però bueno...
És trist que això, qui ho hagi de veure no ho vegi, no, Cristina?
És que és un sense sentit i és el que deia, és que el que no pot ser és que des d'uns despatxos de Brussel·les que ni tan sols tenen mar puguin decidir el model de pesca dels nostres pescadors que fan els deures, que fan la feina, que fan vedes biològiques, que les feien inclús abans de que fossin subvencionades, que respecten els horaris, que van a treballar de dilluns a divendres... Ostres, no se'ls hi pot demanar més esforços, és a dir, l'Estatut dels Treballadors marca que una persona pot treballar 240 dies a l'any, els hi estan aplicant 130 dies, quina persona pot viure treballant només 130 dies a l'any? És que no poden aplicar els més mesures restrictives perquè és que al final el que estan fent és carregar-se el sector. Hi ha moltes embarcacions que ja a la que jubili el patró que porta la barca ja no tornarà a sortir a pescar perquè no hi ha relleu generacional i justament no n'hi ha per això, per la inseguretat de ser un sector que no té o pinten que no té futur, no? Perquè tal i com s'està gestionant des de la Comissió Europea, òbviament, no, qui vol dedicar-se a un ofici en el que no saben si podran treballar més de 100 dies a l'any? Llavors és una època molt difícil, és molt complicada. Ara estem esperant a desembre a la reunió del Consell de Ministres a veure quines són les oportunitats de pesca per l'any que ve. Recordeu que l'any passat el que proposaven és que la flota arrossegament pesqués 27 dies a l'any. No sé, estem expectants a veure quina és la proposta pel 2026.
A veure, és que a vegades aquestes mesures les pots entendre en un context de no hi ha peix, el mar està doncs, molt malament, s'ha derregat perquè no es pesca res, però quan el mar està bé, hi ha peix, n'hi ha força, em dius una molt bona temporada, dius, això no s'entén.
És que, a més, ens avalen, ja no és que ho diguin els pescadors, és que ens avalen els informes científics, no un, ni dos, ni tres, i ens avala ICATMAR, i és que no, el que no pot ser és que tu presentis informes científics en el que et diuen que les espècies s'han recuperat, que els estocs s'han recuperat, que el mar Mediterrani està en un bon estat, i tot i així se segueixin aplicant mesures de restricció. No s'entén, no s'entén.
Ànims, ànims, Cristina, a veure si tot plegat podem anar-hi traient l'entrellat i veient la llum, i els consumidors, mira, des del punt de vista que ens toca, el que podem fer, consumir peix, menjar peix i seguir donant vida en aquest sector.
Sisplau, jo és el que demano molt, sisplau, quan aneu a comprar peix, mireu les etiquetes, compreu peix de proximitat, sisplau, que estareu comprant qualitat, esteu ajudant el sector, i a veure si ens en sortim, mica a mica, entre tots.
I tant que sí. Cristina, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona a la Randa Mar. Ànims, i segur que seguirem parlant. Moltes gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó. Lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi no sigui per què va passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far.
Arribem al final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Sempre és un absurd fins que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort, sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far.
A Randa Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. La tramuntana obre les portes a un final de setmana de ple hivern. Avui,